Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bon dia. El debat electoral de Cugat Mèdia per les eleccions al Parlament d'aquest 12 de maig ha comptat amb representants de les 8 candidatures amb representació. El mitjà públic els ha ajuntat en un debat radiofònic televisat per debatre sobre 3 àmbits. El primer bloc ha girat al voltant de les propostes en habitatge per evitar que molts santcugatencs hagin de marxar de la ciutat pels preus. Escoltem la número 72 de la llista de Junts més Puigdemont, Maria José Mata.
Presentarem un avantprojecte de llei per a revisar la normativa d'urbanisme, agilitzarem i simplificarem la tramitació de llicències urbanístiques, negociarem amb les entitats bancàries per facilitar la compra d'habitatge a menors de 30 anys, bé amb la creació de compte d'habitatge o facilitant que l'administració pugui avalar l'entrada per a la compra d'aquestes persones.
El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Álvaro Benejam, ha defensat aquestes propostes.
L'exempció de l'ITP per a joves per comprar el seu primer habitatge habitual. Molt necessari perquè els joves puguin accedir a un habitatge en propietat. La desregulació dels límits dels lloguers, perquè a tota Europa s'ha demostrat que, al contrari de ser beneficiós pel mercat de lloguer, és perniciós pel mercat de lloguer i fa pujar els nivells de preus. Aquí a Sant Cugat ha passat.
El portaveu del grup dels comuns, Ramon Gutiérrez, ha recordat que si els socialistes han regulat els lloguers, ha sigut gràcies a ells.
S'ha demostrat que el Partit Socialista, amb polítiques d'habitatge, acaba legislant arrossegant els peus, no? Quan té un soci que l'arrossega, diguéssim, per fer segons quines coses, i en aquest sentit crec que necessitem partits que defensin el dret de l'habitatge i no els interessos dels especuladors a l'hora de legislar.
En el segon bloc, Cugat Mèdia ha preguntat als partits com ho faran per millorar el transport públic i per descongestionar les autopistes del Vallès. El número 4 de la CUP, Xavier Pellicer, ha reiterat que per ells la B40 és una línia vermella.
També ens sembla fonamental és acabar amb macroprojectes absurds de totxo i ciment, com són el quart cinturó, aquí nosaltres mostrem un ferm rebuig i diem de forma ben clara que si l'intenten fer posarem els nostres cossos perquè no vagi endavant, perquè això és destrucció del territori, especulació amb el Vallès i, en definitiva, és agreujar totes aquelles problemàtiques per les quals estem intentant donar resposta i que els catalans i catalanes diuen que és el seu principal element de preocupació, que és el canvi climàtic.
Una de les propostes de Ciutadans amb mobilitat, segons el número 12 a la llista, Aldo Ciprián, és recuperar la concessió del peatge dels túnels.
Recuperar la gestió dels túnels de Vallvidrera. Per què? Mantenir el peatge, perquè és una via de ràpid accés a Barcelona, però també és una via de grans ingressos per la Generalitat, en aquest cas, que es podrien derivar per millorar el transport públic.
I en el tercer bloc, els partits han hagut de dir quin model d'hospitals de proximitat defensen els seus partits.
Crec que entrant la dicotomia de hospitals comarcals versus hospitals de proximitat, crec que no és encertat, entre altres coses, perquè cada territori, com aquí sí que esteu una mica d'acord, se sap el que li és necessari. En qualsevol cas, sí que de la mateixa manera que quan parlàvem d'habitatge dèiem que l'habitatge és un dret, la sanitat, evidentment, també és un dret.
En canvi, el número 9 de Vox, Marco Rodríguez, defensa un hospital comarcal amb tots els serveis.
Desde Vox abogamos por la construcción del hospital de referencia en San Cugat. Así lo hemos defendido constantemente desde el primer día. No nos vamos a conformar con el premio de consolación que han aceptado Junts y Esquerra Republicana.
Podeu recuperar aquest debat a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I parlem del més d'un centenar de persones que han acomiadat aquest dimecres Roger Ricart. Moltes entitats santcugatenques s'han aplegat a la sortida del monestir per acomiadar-se de Ricart amb una gran festa. La cerimònia s'ha celebrat amb una església plena de gom a gom i amb la història del petit príncep de Taló de Fons en tot moment. L'alcalde Josep Maria Vallès o l'eurodiputada Diana Riba són algunes de les personalitats que també han assistit. Mirant amb el cor, Sant Cugat ha dit així el darrer adéu a Ricart per, com deia el conte, veure allò essencial que és invisible als ulls. I repassem ara altres temes d'actualitat, tornant, ara sí, de nou a les eleccions d'aquest diumenge.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I ho fem de la mà del president nacional de Vox, Santiago Abascal, que ha repartit atacs a tort i a dret contra socialistes, populars i independentistes en l'acte de campanya celebrat aquest dimecres a Sant Cugat, davant més de mig miler de persones que han omplert la plaça de Lluís Millet. En l'acte més multitudinari del que portem de campanya, Abascal ha advertit als catalans que aquest diumenge es juguen la convivència i la seguretat als carrers. L'escoltem. Aquestes són les declaracions al míting que ha protagonitzat al centre de la ciutat.
Quiero daros las gracias. Quiero deciros que falta muy poquito para un día decisivo en el que creo que los catalanes os jugáis la convivencia y os jugáis vuestra seguridad en las calles y la posibilidad de recuperar la prosperidad. Y creo que podemos afrontar el 12 de mayo con verdadera ilusión.
Hem de dir que, relacionat amb aquest acte, un centenar de persones ha participat a la manifestació antifeixista que Sant Cugat ha convocat aquest dimecres amb motiu de l'acte de campanya de Vox a la ciutat. Amb la presència de Santiago Abascal, l'escoltàvem, i el santcugatenc Ignacio Garriga. Els manifestants han denunciat que Vox criminalitza les dones, les persones LGTBI, les racialitzades i les migrades. La protesta, que s'ha mantingut fins al final de l'acte de Vox, ha anat acompanyada d'un fort dispositiu de Mossos que han cerclat els manifestants entre la plaça de l'estació i el carrer dels Pous. Escoltem la proclama d'una de les participants que ha fet la següent crida.
El que fa és criminalitzar a la classe treballadora, el que fa és criminalitzar a les dones, a les persones LGBTI, a les persones racialitzades, a les persones migrades, i per tant, aquesta gent no té cabuda ni aquí ni allò.
I retornem ara a aquestes eleccions. De cara a aquest diumenge, el candidat del PP, Alejandro Fernández, s'ha compromès a construir l'hospital de referència Vicente Ferrer per als municipis de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Ho ha fet en un acte de campanya que s'ha celebrat aquest dimecres al solar reservat per a aquest equipament sanitari a Rubí, juntament amb el portaveu del PP rubinenc, Juanjo Giné, i del president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda.
Son dos casos especialmente sangrantes y tristes de cómo han ido retrasando su inauguración durante prácticamente dos décadas y que cuando se aproximan las elecciones han llegado a poner hasta dos veces la primera piedra, tanto en uno como en otro. Eso es una auténtica vergüenza que deja desamparados a los vecinos y que además provoca una absoluta congestión en el sistema sanitario en unas zonas extraordinariamente pobladas.
Cugat Media, la información de referencia de Sant Cugat.
I un parell de punts abans de finalitzar aquest espai informatiu. D'una banda, dir-vos que les escoles Bressol, Gargot i La Mimosa han perdut respectivament un grup de mitjans de 10 places i un grup de grans, 20, perquè no compleixen els requisits sol·licitats per la Generalitat en les preinscripcions. L'Ajuntament ha lamentat la situació coincidint amb l'inici de les preinscripcions aquesta setmana. Preguntada per Cugat Mèdia, la regidora d'Educació, Carme Ardit, ha afirmat que fins que no arribi l'autorització del govern català no podran oferir aquestes places i no creuen que sigui abans del setembre. Quan arribi el vistiplau, Ardit diu que amb La Mimosa potser es plantegen afegir un grup de mitjans amb 11 places en lloc de recuperar el grup de grans. En qualsevol cas, l'Ajuntament treballa per adequar les necessitats detectades i ampliar l'oferta el més aviat possible. I continuem amb temes de ciutat. L'habitatge assequible que es construirà a Regull Centre, el solar propietat dels Laboratoris Ferrer, tindrà una alçada controlada. Així ho ha dit l'alcalde a les xarxes després de l'anunci del grup municipal d'Esquerra d'aquest dilluns. Una de les polèmiques del projecte d'habitatge que proposava per aquest sòl el govern anterior, format per Esquerra, PSC i la CUP, va ser precisament l'alçada dels blocs de pisos. En un primer moment, la proposta incloia dos edificis de 10 i 11 plantes i, posteriorment, es va rebaixar a un màxim de 7. Vallès ha assegurat que aquest projecte no es recuperarà i que l'habitatge que s'hi construeixi seguirà el model Sant Cugat. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Tornem al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
We'll be right back. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia. Encetem una nova entrevista d'aquest cicle que estem dedicant als representants de les diferents candidatures que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i ho fem també amb la seva número 72 per Barcelona, la regidora Esther Matrona. Benvinguda a Cugat Mèdia.
Bon dia, què tal?
Estem a molts pocs dies de les eleccions. Sembla que les enquestes apunten a una segona posició frec a frec amb Junts més Puigdemont. El seu partit ara mateix a qui està apel·lant?
Nosaltres estem apel·lant sobretot, evidentment, als nostres votants, això vagi per endavant, i també estem apel·lant a aquells indecisos o aquells que no saben si anar a votar o no anar a votar, en un context, no?, de mandra, en un context de... Sempre estem en el mateix punt de sortida, per tant, nosaltres ens enfoquem també, evidentment, en aquesta gent, explicant quin és el nostre programa electoral. Nosaltres, si una cosa tenim, la gent d'Esquerra Republicana, és que som capaços d'explicar tot allò que hem fet en aquest govern, un govern republicà presidit pel president Aragonès, un govern que volíem que tingués una continuïtat. No hem convocat eleccions perquè volguéssim, sinó perquè ens hi han obligat, per dir-ho finament, no? Ens han portat aquesta convocatòria d'eleccions i, per tant, som capaços d'explicar tota la feina que hem fet, tota aquella feina que teníem prevista per l'any 2024, no estem parlant de l'any 2030-50, sinó del 2024, i, evidentment, tenim la capacitat de llançar propostes en concret, cosa que jo no he acabat de veure en algun dels altres partits.
De fet, així ho recull el programa electoral, on es pot veure àmpliament què és el que s'ha fet i què és el que es vol fer. En cas de tornar a governar, què suposaria això per una ciutat com Sant Cugat?
Suposaria que poguéssim tirar endavant algun d'aquells projectes que fins i tot estaven ja en tràmit, no? En aquest sentit, podem parlar, per exemple, de l'hospital de referència, que suposo que després en parlarem. Podem parlar també dels famosos intercanviadors a les estacions de l'Hospital General i de Bullpelleres, no? Amb aquesta mirada aconseguir que el transport públic sigui també, no?, un eix vertebrador d'aquesta societat del futur. Podem parlar també de la segona residència per la gent gran i, per tant, posar també les persones grans al centre de les polítiques i, en definitiva, fer la vida dels santcugatencs i santcugatenques una mica més senzilla, no?, que a vegades és tan senzill i tan complicat com això.
Doncs anem a veure el detall, tots aquests eixos que comentava. Comencem per la mobilitat. El seu programa electoral parla de mobilitat de baix impacte. Això en quines infraestructures es tradueix?
Mira, jo crec que hi ha una cosa que sí que podem explicar i podem explicar com a feina feta, que és haver aconseguit aquest traspàs de Rodalies, que sembla com, no?, com una cosa etèria, però sí que és cert que la gent d'Esquerra Republicana confiem en que el transport ferroviari ha de ser o ha de tenir la capacitat de ser l'eix vertebrador de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, no? En definitiva, tothom vol viure i treballar a la mateixa ciutat i, per tant, hem d'aconseguir que aquesta mobilitat sigui el més senzilla possible, en el cas que això no sigui possible, no? És cert, molt segurament, que el model dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és un exemple d'èxit a la nostra ciutat. Tenim un fotimer de parades de ferrocarrils a la ciutat que funcionen com un metro, no?, amb aquesta freqüència de dos minuts i mig en les hores puntes, no?, que pots enllaçar-te amb Barcelona, amb Terrassa i amb Sabadell. Per tant, no?, Barcelona i Vallès d'una manera molt, molt senzilla. Tenim també aquesta zona 1 amb el trajecte Sant Cugat en Barcelona, i per tant jo crec que aquest model és el que hauríem de ser capaços també de traslladar a la Renfe, no? Aleshores, el traspàs de Rodalies no és només el traspàs de Rodalies, sinó que hauria de ser el traspàs del model, no? El traspàs d'aquesta mentalitat, d'aquesta manera de treballar, no? Per tant, nosaltres proposem un pla de xoc per millorar totes aquestes estacions de Renfe, però no només això, sinó que realment s'integrin en el dia a dia dels santcugatencs i santcugatenques. De fet, augmentant també les freqüències dels trens de Renfe, el seu pas per Sant Cugat, Això farà que es pugui garantir una connexió amb la resta del Vallès, per lo del Vallès Oriental, per deixar-ho clar, també amb el Baix Llobregat i, evidentment, amb la resta del país, no? Per tant, jo crec que caminar cap aquí és el que ens farà possible, no?, que, com deia abans, que la vida de la gent sigui una mica més senzilla, malgrat tots els marats. Això pel que refereix a transport públic, ferroviari, però també és cert que la gent d'Esquerra Republicana confiem i creiem molt severament que la mobilitat sostenible passa també per garantir que els entorns escolars, per exemple, estan adaptats per anar-hi a peu o en bicicleta, que els patinets i les bicicletes també disposen d'espais a les ciutats per poder-s'hi desplaçar i, per tant, acompanyar, no?, cap a un model de mobilitat molt més sostenible en el sentit més ampli de la paraula.
Ha citat el model de ferrocarrils com a model d'èxit i replicar-lo a Renfe, on hi ha una estació que a Sant Cugat ara mateix que està absolutament infrautilitzada. En el cas de ferrocarrils, que ha arribat al seu tope de freqüències, és a dir, la infraestructura no pot absorbir un increment, s'han posat sobre la taula diversos projectes, el túnel d'Horta, el segon túnel per Vallvidrera. Quina seria la proposta d'Esquerra Republicana?
La proposta aquesta d'unir Sant Cugat amb Barcelona de forma directa a través d'aquest túnel, de fet, és una d'aquelles propostes que fins i tot ja estava en marxa, no?, i que ara estem així en un moment de tenir-la mitja aturada, però en qualsevol cas això sí que alleugeraria, no?, la connexió entre Sant Cugat i Barcelona, això pel que refereix als ferrocarrils. Pel que refereix a la Renfe, insisteixo, molt segurament aquesta línia que passa ara mateix per Sant Cugat té una baixa ocupació perquè no acaba de donar resposta a les necessitats que tenim els santcugatencs i santcugatenques, però sí que és cert que, per exemple, una possible projecció de la R1, aquesta que coneix, no?, que passa pel Baix Llobregat, que es pogués allargar fins a la Universitat Autònoma i que, per tant, també passés per Sant Cugat, això facilitaria aquestes connexions no tan radials, sinó molt més distributives.
I en el cas dels dos túnels que li plantejava, seria una cosa, un projecte pot excloure l'altre? Són els dos? En el cas d'Esquerra, quina és l'aposta?
El que tenim plantejat i el que està més desenvolupat, per entendre'ns, és aquest, no?, aquest túnel d'unió entre Sant Cugat i Barcelona de forma directa, però en qualsevol cas, la gent d'Esquerra Republicana el que sempre fem és pensar en la gent, preguntar a la gent què és allò que necessiten i, per tant, qualsevol proposta seria estudiable.
Per exemple, Soterravia seria una proposta per Sant Cugat, per exemple?
De fet, els intercanviadors que són popularment coneguts, no hi és, que a vegades parlem de coses com molt llunyanes i desconegudes, però realment són dos projectes o un projecte, si volem dir-ho així en un format més global, que se n'han parlat abastament. I això afavoriria la cobertura de les vies del tren al seu pas pel centre de la ciutat, no només als intercanviadors, sinó el túnel aquest, el túnel directe, per entendre'ns, entre Sant Cugat i Barcelona. Això, de retruc, faria, no?, molt més amable la ciutat, uns espais molt més verds, molt més amplis, que de nou, no?, la gent pogués anar caminant d'una forma molt més tranquil·la pel centre de la ciutat. I de pas disminuir soroll, que això també els veïns de les zones on passen trens, doncs, sobreentenc que ho veurien amb bons ulls també.
Perquè mantenen la reivindicació d'una estació vallesana de l'AVE a Sant Cugat?
No la mantenim. Entenem que el que hem de fer és apostar per allò que és necessari per la gent. Per tant, apostem per acabar d'enfortir el servei dels ferrocarrils, apostem també per aprofitar tot allò de bo que té aquest traspàs de Rodalia Renfe en el seu pas per Sant Cugat. I, de nou, sí, en un futur entenem que Sant Cugat també és una ciutat que comença i acaba tenint també un pes i un lideratge dins del país i veiem necessari una estació de l'AVE que passi per Sant Cugat, doncs escolta, evidentment en podríem parlar, però anem pas a pas.
I en el cas del quart cinturó, és necessari?
Entenem que si enfortim la xarxa ferroviària no és necessari enfortir ni magnificar el transport per carretera. Nosaltres aportem per un transport públic, per un transport sostenible, i per tant aquesta és la línia de treball.
S'hauria de retornar als peatges de la P7? El seu programa electoral parla, per exemple, de la vinyeta, no?, del sistema de vinyeta.
Jo crec que posar peatges gratuïts per tothom segurament no és la millor solució. El que sí que nosaltres nosaltres defensem és pensar com podem fer pagar i no pagar la gent que utilitza més i menys aquestes infraestructures. Jo que no utilitzo pràcticament el cotxe en el meu dia a dia, sí que veuria amb bons ulls pagar peatge quan sí que l'estic utilitzant, però també sobreentenc que algú que per A o per B necessita utilitzar el seu vehicle privat cada dia per baixar a treballar a Barcelona i, per tant, o anar a qualsevol altre lloc i pagar peatges, doncs aquí sí que poguéssim pensar algun sistema que el pogués beneficiar d'alguna manera.
Un altre dels eixos importants d'aquesta campanya electoral és l'habitatge, una problemàtica que afecta molt directament arreu de Catalunya, segurament, però especialment a Sant Cugat. Quines són les seves propostes en matèria d'habitatge?
Jo crec que tinc una resposta molt ràpida amb aquesta pregunta, que és aconseguir treure l'habitatge de la lògica del mercat, no? Si entenem que l'habitatge és un dret i que, per tant, hem de garantir que tothom pugui viure a la seva ciutat, que això, quan parlem de Sant Cugat, és molt fàcil, no? Diem que tothom que vulgui viure a Sant Cugat ho pugui fer. Doncs jo crec que hem de ser capaços d'extrapolar-ho, no? O, en el meu cas, jo he de ser capaç també d'extrapolar-ho a la resta de ciutats i pobles del país, no? Entenc que viure a Sant Cugat, tots i totes coneixem les dificultats que suposa, però unes dificultats que jo crec que són esteses i compartides a ciutats com Barcelona, Terrassa, Sabadell, la resta del Vallès, no? No pot ser que, mica en mica, ens veiem obligats i obligades a anar sortint de casa nostra, sobretot en termes de grans ciutats, perquè el preu de lloguer o de compra no para de pujar, no? Per tant, una aposta clara per treure l'habitatge de la lògica del mercat, i això passa per fer un pacte nacional pel dret a l'habitatge, que sembla molt fàcil de dir, però crec que la que ens hi hem posat, i de fet això la gent d'Esquerra Republicana tenim una certa experiència, en el moment en què hem intentat limitar els preus de lloguer, en el moment en què hem intentat limitar els pisos turístics, limitar o regular d'alguna manera el lloguer d'habitacions, el lloguer estacional, ens hem trobat que tenim uns companys de viatge que no ens estan posant les coses fàcils. Aquí parlo directament de la gent de Junts, aquest espai, Puigdemont, i el PSC no ens han posat les coses fàcils. Entenem, o jo personalment entenc, que aquests dos partits polítics posen per davant les lògiques o les preferències de les immobiliàries i les constructores abans de pensar en la ciutadania. Per tant, nosaltres apostem per aquest pacte nacional pel dret a l'habitatge, aquesta mirada àmplia, no? Anem a buscar també altres administracions que vulguin participar i, per tant, no? aquesta visió global, posem l'Incasòl com a líder d'aquestes polítiques. Anem a treballar amb el tercer sector, anem a pensar nous models i noves fórmules d'habitatge que poden donar resposta a necessitats concretes. Parlo de necessitats socials, però també parlo de necessitats per joves, parlo de necessitats també per la gent gran, no? Per tant, aquesta mirada àmplia és el que jo sobreentenc que... T'he dit que era una resposta ràpida i concreta i no...
Per anar al detall, perquè és un tema important.
Sí.
Llavors, anant una mica més en la concreció, la seva proposta posa xifres concretes, posa 10.000 milions d'euros anuals en polítiques d'habitatge, 10.000 habitatges introduïts al mercat cada any. Com?
Com deia, buscant finançament d'altres administracions, buscant col·laboracions amb tercer sector, buscant col·laboracions també amb el sector econòmic, i aquí crec que m'ho has posat molt senzill també, com perquè pugui explicar que amb un finançament singular i just per Catalunya segurament estaríem parlant d'una altra cosa. No vull dir, no vull que s'entengui, que amb un finançament únic i singular s'acaben tots els problemes, eh? No estic dient en cap cas això, però sí que és cert que cada any se'n van cap a Espanya i no retornen 22.500 milions d'euros. Per tant, tenint tots aquests diners, si Catalunya pogués disposar de tots aquests diners, que en són propis, crec que podríem estar parlant d'una altra tipologia de coses, no? Per tant, destinar el màxim de recursos en l'habitatge, amb aquestes xifres que deies, aquests 1.000 milions d'euros anuals, mica en mica aconseguirem que realment el problema de l'accessibilitat a l'habitatge no sigui un problema tan gran.
Clar, si baixem, per exemple, aquesta problemàtica a Sant Cugat, no és només un tema de recursos o de limitació pressupostària, sinó també de disponibilitat de sòl. Com es fa?
Exacte, jo crec que aquí la Generalitat el que ha de fer també és buscar les col·laboracions oportunes amb els ajuntaments, perquè siguin els ajuntaments també els que acabin cedint el sòl públic. Per tant, aquí també facilitar nous planejaments i, sobretot, entenc jo també, facilitar o acompanyar cap a una mirada molt més àmplia, no? Crec que ha arribat el moment en què Catalunya ha de pensar d'extrem a extrem, no? O sigui, la gent del Vallès no podem pensar només en el Vallès i oblidar la Catalunya central, o viceversa, eh? Tampoc no vull posar les culpes a ningú, però sí que hem de tenir aquesta capacitat de pensar en Catalunya com un país ampli, un país global, i que, per tant, hem de destinar els recursos necessaris a cadascun d'aquests espais, no? I, com deia abans, tothom vol treballar i però al mateix lloc. Per tant, anem a pensar en polítiques no només d'habitatge, sinó polítiques mobilitat, polítiques educatives, polítiques culturals que acompanyin a aconseguir aquest fet.
Citava els ajuntaments, està parlant de requalificacions, de en quina línia aniria aquesta, aconseguir aquesta disponibilitat de sòl.
Tots els ajuntaments haurien de ser conscients, no?, de llista, per entendre'ns, aquells espais, aquell sòl que hi ha disponible i, evidentment, doncs, posar-lo a disposició de la Generalitat perquè des d'aquesta mirada, no?, des d'aquest focus més ampli, doncs es puguin fer polítiques de sentit global de país.
Vaja,
no és fàcil, això.
No és fàcil. Veiem l'exemple de Sant Cugat. De fet, m'agafo un exemple. El Regull Centre, no?, que tanta problemàtica o discussió o debat ha portat aquí a Sant Cugat, seria, per exemple, exportar aquest model a altres bandes de Catalunya, buscar col·laboracions público-privades. Com es fa això? Perquè, clar, 10.000 habitatges l'any no és poca cosa. Segurament ni amb això arribem a les mitjanes europees, que estan al 9% del parc que és d'habitatge públic. Però, clar, s'han de treure 10.000 habitatges d'alguna banda.
I jo crec, i m'ho has posat molt fàcil, també, que el Regull Centre, deixem un segon de banda si és més alt, més baix, més cap aquí, més cap allà, però per mi una de les virtuts del projecte del Regull Centre, com el vam plantejar sobretot al mandat anterior, era justament la capacitat d'entesa entre l'administració i el sector privat, no? O sigui, l'administració entenc que ha de tenir la capacitat de negociar amb el privat i fins i tot obligar a marcar un mínim obligatori de pisos de lloguer públic que hagin de posar a la disposició dels ciutadans de la ciutat o poble en qüestió, no? Per tant, aquest model, jo no sé si és el millor model, tampoc no sóc experta en habitatge, per tant, no em sento en la capacitat, soc molt prudent amb això, no em sento en la capacitat de dir aquest és el model d'èxit que funcionarà arreu del país, però sí que hi entenc que té moltes virtuts, no? Aquesta voluntat de l'administració no d'imposar, sinó de negociar i d'aconseguir que el privat doncs vulgui col·laborar i treballar de forma àmplia amb la ciutat, no? Per tant, obligar, potser això sí, obligar a que les noves promocions privades hagin de contemplar un mínim d'habitatge públic, doncs escolta, doncs potser aquesta sí que és...
En tants percents superiors del que estableix ja la llei o mantindrien el que hi ha actualment?
Sempre intentem ampliar-ho, no? Però evidentment també aquí és complicat regular i dir, doncs, el 80%, no? Evidentment, aquí hi ha molts interessos i s'hauria de mirar, igual s'hauria de mirar fins i tot cas per cas, però no és el mateix, segurament, Sant Cugat que un poble petit de, no sé, del Baix Penedès, no? Vull dir que aquí ho hauríem de treballar, però entenc que aquesta manera de treballar entre el sector públic, o sigui, entre l'administració, tercer sector i sector econòmic, aquí, com a mínim, no? Hi ha un recorregut llarg per explorar.
Li pregunto perquè aquests dies s'ha titllat d'electoralista Esquerra Republicana precisament per l'anunci de la recuperació o de la revisió d'aquest projecte amb el Regull Centre. Ha estat un anunci electoralista?
No ho ha estat gens, perquè de fet la gent d'Esquerra Republicana, i en trasllado un segon en el govern de la ciutat, estem fermament convençuts que hem vingut, ens hem quedat a govern per fer, entre altres coses, habitatge. Per tant, no és que d'avui per demà, no? Un dia anem a dormir i l'endemà diem, ei, anem a fer, no? Anem a explicar el projecte Regull, sinó que és un projecte que hem seguit treballant des del dia 1 d'aquest nou govern. Per tant, voluntat d'aconseguir, i ara sí, que tothom que vulgui viure a Sant Cugat doncs hi pugui quedar i que no se'n senti expulsat, i per tant, treballem en Regull Centre i, evidentment, treballem també en tots els altres projectes d'habitatge protegit, d'habitatge públic que tenim a la ciutat, i això, Francesc Duc, t'ho explicaria molt millor que jo i no t'explicaré res perquè això després em renyarà.
Li preguntarem al responsable, però com ha marcat part d'aquesta campanya electoral. Mm. De fet, vostè mateixa estava comentat, no?, una mica més de buscar el pacte entre els diferents agents, amb un pacte nacional, parlava de parlar amb els privats per assolir acords, de potser fins i tot buscar quotes d'implicació més grans, ja sigui a través de tants percents dedicats a habitatge públic. En tota aquesta visió s'inclou una regulació de preus del lloguer més estricta de la que tenim ara, que és a través de la llei estatal?
Prou ens ha costat poder aprovar aquesta llei, no? De nou, els companys de viatge ens ho han posat extremadament complicat, ens han bloquejat, per dir-ho directament, i de fet, cada vegada que intentem arribar també a compromisos, com per exemple, no? Ara recentment amb el sindicat de llogateres, doncs tampoc no hi han volgut ni posar la firma, no? Per entendre'ns. Per tant, estem encallats en aquest punt. Nosaltres creiem que la llei catalana és una bona llei, l'hem d'implementar, però no ens quedem només aquí, no? De nou, torno a repetir una cosa que he dit al principi, de, no? Que ens hem posat a parlar d'habitatge, que hem de blindar també qualsevol escletxa o qualsevol mínima escletxa que algú pugui agafar i llegir pel costat negatiu per la ciutadania i positiu per la seva butxaca, no? Per entendre'ns, i aquí parlo d'aquests habitatges, d'aquests lloguers temporals, d'aquests lloguers habitacionals. Aquí a Sant Cugat, de fet, n'hem tingut algun cas, no?
I s'ha regulat a través de la normativa amb els marges que tenia l'Ajuntament, evidentment, que
Exacte.
Té les competències
Exacte.
Molt concretes en aquest aspecte. De fet, li volia preguntar, no sé si té la sensació que la Generalitat ha deixat sol els ajuntaments en el tema de l'habitatge.
I jo crec, i giro una mica la truita, que és que la Generalitat hauria de tenir competències exclusives en matèria d'habitatge, no? En aquell moment en què des de la Generalitat es pot regular i, per tant, estar al servei dels pobles i ciutats, doncs aquest és el quid de la qüestió, no? Però mentre encara estem supeditats al govern d'Espanya, no? Que ens acaba limitant i marcant unes normes del joc, aquí és evident que hi ha una disfunció, no? Els ajuntaments de pobles i ciutats miren a la Generalitat, evidentment, perquè és la seva administració gran de referència, per entendre'ns, i la Generalitat a vegades es troba, no? Sobreentenc que es troba en una dicotomia, no? Espanya diu i els ajuntaments em demanen, no? Per tant, en el moment en què siguem independents i tinguem també aquest finançament únic i singular, no vull dir de nou que tot el problema se soluciona, però sí que es podria treballar d'una altra manera, perquè de fet una de les coses que des del, bueno, que la gent d'Esquerra Republicana tenim claríssim és que la Generalitat ha d'estar sempre al servei dels municipis, no? No s'hi val que el govern de la Generalitat pensi només en clau Generalitat, sinó que ha de veure de totes aquelles demandes i reivindicacions dels pobles i ciutats. I de nou aquí el nostre hospital, la segona residència pública per la gent gran, evidentment també habitatge, etc.
Cita molt el govern de l'Estat espanyol, a qui a més reclamen en aquest programa electoral que traspassi tots els habitatges que té a Catalunya a la Generalitat, perquè sigui la Generalitat qui els gestioni directament. Solució o tornem a una negociació política que pel que hem vist a vegades costa?
Les negociacions sempre costen, això vagi d'entrada. El que passa és que si tens clar quin és el teu objectiu, l'acabes aconseguint. Què ens passava amb l'amnistia, per exemple? És impossible, és impossible. Doncs de cop tenim l'amnistia, no? De fet, Esquerra Republicana no creiem que les coses siguin impossibles, sinó que són molt difícils, però com que som una mica tossuts, doncs hi anem caminant i al final les acabem aconseguint. Per tant, que l'Estat també ens cedeixi de forma gratuïta i, evidentment, immediata també, tots aquests pisos que pertanyen a Catalunya i que, per tant, pertanyen a la ciutadania de Catalunya.
Parlàvem de competències. Un altre àmbit on aquestes competències han quedat una mica desdibuixades és en el cas de l'escola La Mirada, que és competència de la Generalitat, la construcció d'una escola. L'Ajuntament en el seu moment va decidir avançar els diners i la construcció per qüestions urbanístiques. Aquest projecte estava parat. Ara, qui ha d'assumir aquest cost?
Jo crec que aquest cost l'ha d'assumir la Generalitat, però jo hi poso un gran però, vale la redundància, que és que l'Ajuntament ha de poder influir o treballar de forma conjunta en el projecte educatiu, no? Al final, els municipis i jo, o sigui, l'experiència política que tinc és en l'àmbit local, per tant, crec que aquí sí que puc parlar amb una mica de coneixement, no? Però jo entenc que els ajuntaments el que hem de fer és donar resposta a les necessitats i demandes de la nostra ciutadania, no? Per tant, en aquest cas, en el tema de La Mirada, que està extremadament embolicat i que crec que tampoc no és el tema d'avui, sí que és cert que l'Ajuntament ha de seguir lluitant pels interessos o per la voluntat de la comunitat educativa, no? Pels pares i mares, per les famílies de l'escola La Mirada i sobretot per garantir que aquell projecte escolar municipal tingui tot el sentit del món, no? I que si hi ha una nova escola que ara es diu La Mirada, però és que potser d'aquí uns anys n'és una altra o és un institut o és no? Qualsevol altre centre, ha de poder garantir que el model educatiu de la nostra ciutat, que és un model que pensa en el global de la ciutat... Estic aquí, no?, explicant coses que potser semblen una mica de la campanya del 12 de maig, però crec que és important entendre que els ajuntaments hem de ser capaços de recollir aquestes demandes i voluntats de la ciutadania, no?, dels habitants de cadascun dels pobles i ciutats del país, i treballar de forma conjunta amb la Generalitat, no? Per tant, aquesta mirada municipalista que sí que tenim Esquerra Republicana és el que farà que el projecte de la mirada acabi sent un projecte fins i tot referent arreu del país, aquest treball conjunt.
Parlava de projectes educatius encara en aquest àmbit. Veient els resultats de l'informe PISA, què proposen per revertir-ho?
Mira, nosaltres, més que què proposem, sí que podem explicar que durant aquest mandat hem afegit més de 9.000 docents en el sistema públic català i, per tant, el que hem de fer és seguir treballant per enfortir aquesta xarxa de docents, garantint també les seves reivindicacions laborals, que sabem també que és un col·lectiu que sempre té reivindicacions i que em sembla la cosa més normal del món, si se'm permet dir-ho així també, i acompanyar, no? No s'hi val pensar que l'informe PISA ha donat aquests resultats tan dolents, ho podem dir així, degut a la immigració, això no és cert, no? Hem de tenir aquesta mirada transversal, hem de pensar que el català és, lògicament, un eix vertebrador d'aquesta escola pública i de qualitat catalana, i, per tant, és un model d'èxit que hem d'aconseguir que torni a ser un model d'èxit.
I marxem ara cap a la sanitat, perquè ja ho citava, al començament de l'entrevista, aquest hospital, centre de referència de dia o d'alta resolució, que en diuen ara, no? Què hem de fer? Com ha de ser?
Jo crec que primer hauríem d'evitar caure en el que per mi és un error de dir que és millor. És millor un gran hospital o és millor un hospital de proximitat? Dir que és millor crec que és un error, no? Entenc que cada territori ja sap les seves necessitats i també hem de ser conscients que si anem construint grans i grans hospitals, el que acabarem fent potser és saturar aquests grans i grans hospitals, no? Crec que, de nou, hem de tenir aquesta mirada àmplia, entendre quines són les demandes de cadascun dels territoris i adaptar les respostes a aquestes demandes. Un centre d'alta resolució, què fa? Facilita aquesta atenció, o sigui, primer, enforteix l'atenció primària, en segon lloc, amplia aquesta atenció primària amb visites i tractaments i fins i tot operacions ambulatòries, sense fer-hi nit, perquè la gent ens entengui, i així deslliura també, en certa manera, els grans hospitals, no? Per tant, què és millor, si una cosa o l'altra? Crec que no hi ha una resposta bona, no? Hem d'entendre que tota l'atenció sanitària ha de tenir, no?, diferents passos, diferents estadis, i, per tant, descongestionar allò que es pugui descongestionar. I, sobretot, tot passa, i aquí sí que em posaré una mica insistent, en enfortir l'atenció primària. I, de fet, en aquesta legislatura que ara tot just acaba, hem incorporat més de 20.000 sanitaris en el sistema públic. Per tant, si això no és una aposta per la sanitat pública, doncs que algú m'expliqui què seria una aposta per la sanitat pública.
Li preguntaré d'una altra manera. Aquest centre d'alta resolució que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, respon a les necessitats de Sant Cugat?
Jo crec que la respon. Evidentment, tothom voldria un hospital de proximitat al seu municipi, però, de nou, amb aquesta mirada de país, podem sumar esforços i recursos amb ciutats veïnes, i vull entendre que aquest centre d'alta resolució sí que respon a les necessitats dels santcugatencs i santcugatenques, o com a mínim facilita una mica la vida.
Com ha de ser la gestió d'aquest equipament sanitari?
Evidentment hem de tendir cap a una gestió totalment pública d'aquest equipament, però, de nou, fins que no...
No és el que està dient la conselleria ara mateix.
De nou, fins que no tinguem un finançament únic i singular per Catalunya, no podem arribar en aquest objectiu de futur, no? Per tant, en aquest mentrestant, no? O sigui, entenc que d'avui per demà tampoc no serem ni independents ni aconseguirem que aquests 22.500 milions d'euros anuals que se'n van cap a Espanya doncs es quedin a Catalunya. En aquest mentrestant sí que hem de trobar de nou aquestes relacions amb privats perquè puguin treballar per garantir la qualitat de vida de tota la ciutadania. Sigui com sigui aquesta gestió, sigui 100% pública, sigui concertada, hem de tenir clar que hem de treure també el concepte de salut, el concepte de sanitat d'aquestes lògiques del mercat. No podem anar a buscar el lucre, no podem anar a buscar el benefici d'unes empreses privades, sinó que el que hem d'anar a buscar és garantir que la ciutadania de Sant Cugat i, per extensió, també de la resta del país rep aquella atenció sanitària que li és necessària.
Per tant, en aquest mentrestant, mantenim la concessió mútua a Terrassa de la gestió dels CAPs de Sant Cugat?
Hauríem. Mentre no siguem independents i, per tant, puguem decidir lliurement què fem amb tots els nostres recursos, haurem de seguir-hi treballant així. Insisteixo, l'objectiu és el que és, però aquest mentrestant tenim dues alternatives. O no fer res per la ciutadania o buscar aquelles relacions que aconsegueixen treballar per la ciutadania.
Sant Cugat necessita algun altre equipament sanitari ara mateix?
Jo crec que el que necessita Sant Cugat, com la resta del país, és seguir enfortint aquesta atenció primària. I quan dic enfortir aquesta atenció primària, parlo fins i tot també d'afegir noves especialitats o noves atencions mèdiques que ara no són presents en aquesta atenció primària, com podria ser un servei de fisioteràpia, un servei de dentista, un psicòleg, no? Poc se'n parla de salut mental, també, si vols, després faig un petit esment. Per tant, falta enfortir això, sí, però la gent d'Esquerra Republicana creiem que això ho podem aconseguir.
I la segona residència per la gent gran, per la qual Sant Cugat ja té sòl reservat i a disposició de la Generalitat?
A mi em sap una mica de greu que quan parlem de la segona residència de gent gran ho parlem dins del concepte de sanitat, salut, perquè entenc que les residències per la gent gran van molt més enllà, i això suposa també és una mica d'efecte professional parlar...
Sant Cugat volia fer un procés participatiu, sí, sí, precisament per definir com havia de ser aquest projecte, i aquí va quedar el calaix.
Exacte. Crec que quan parlem de residències per la gent gran no podem posar-ho dins del calaix de la salut, sinó que hem de posar-ho dins del calaix de gent gran, que per mi gent gran inclou salut, evidentment, però també inclou lleure, inclou cultura, inclou esport, inclou molts altres àmbits de gestió, no? Sant Cugat necessita una segona residència pública per la gent gran. Necessitem que la nostra gent gran pugui envellir a la ciutat, no? Que sempre parlem dels joves que han de marxar. També la gent gran s'ha de poder quedar a viure i acabar la seva vida a la ciutat, i per tant és necessària aquesta segona residència pública.
Però serà una prioritat per un futur govern on Esquerra tingui pes de decisió?
Ho és, entre altres coses, perquè, com deies tu, de forma del tot encertada, la ciutat té un terreny reservat per ubicar-hi aquesta residència. De fet, amb la conselleria n'hem parlat diverses vegades, per tant és un projecte que va fent segurament molt més lent del que a mi mateixa fins i tot m'agradaria, però aquí estem. I, de fet, és una d'aquelles reivindicacions que durant tota la campanya, de fet, hem anat explicant.
Ho ha comentat al llarg de tota l'entrevista, el tema del finançament, dels recursos econòmics, com paguem totes aquestes inversions, quina és la proposta d'encaix econòmic i fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol?
Insisteixo, amb un finançament, evidentment, començo pel principi, en el moment en què siguem independents aquesta pregunta ja caurà, no? Però...
El programa electoral d'Esquerra Republicana es parla bàsicament d'un referèndum en la línia d'abordar la independència de Catalunya i parla d'una hisenda pròpia. De moment no parla d'independència com a tal automàtica.
Bueno, jo crec que el concepte d'independència és un concepte més filosòfic, i com que també som conscients que, com deia abans, no hi ha res impossible, però sí que hi ha coses que són molt difícils, hem d'anar mica en mica. Per tant, objectiu centrat en aconseguir de bones a primeres aquest finançament únic i singular per Catalunya, que això hauria de garantir que tots aquells impostos que es recapten des de Catalunya, per tant, a través d'aquesta hisenda pròpia, es quedin a Catalunya, que sigui la Generalitat qui realment té la capacitat d'executar tot allò que es pressuposta, no? i que li és necessari a la ciutadania. Anem mica en mica, primer aconseguim aquest finançament singular i de forma paral·lela anem treballant en aconseguir la independència del nostre país, que doncs, la primera part de la resposta ja decauria.
En aquest impàs se suposa que es manté el principi de solidaritat amb la resta de territoris de l'Estat espanyol?
Nosaltres entenem que el que hem de fer és que Catalunya recapti els impostos de la ciutadania, que es quedin aquí, i que si alguna cosa se'n va a Espanya, que retorni com ha de retornar.
Es paguen massa impostos a Catalunya? Quina és la proposta fiscal del seu partit?
Jo crec que no es paguen massa impostos. El que segurament es podria fer és revisar que aquests impostos... Bueno, faig el resum molt, molt resumit, que és que qui té més hauria de pagar més.
El lema de la campanya d'Esquerra Republicana és al costat de la gent, al costat de Catalunya. Ha estat el govern, i insisteixo, el programa electoral fa balanç de l'acció de govern durant aquests anys, ha estat al costat de la gent?
Jo crec que hem estat extremadament al costat de la gent, i fins i tot m'atreviria a dir que hi ha hagut pobles i ciutats del país, no és el cas de Sant Cugat, això també ho hem de dir, que han rebut per primera vegada en tota la seva història una visita d'un conseller, una consellera, fins i tot el mateix president, per primera vegada en aquesta passada legislatura. Per tant, trepitjar terreny, jo crec que és un d'aquells conceptes, no?, que la gent d'Esquerra no només ens ha fet nostre, sinó que ens el creiem. El president va amunt i avall, no? I entenc que això és realment estar al costat de la gent, conèixer realment quin és el territori que tenim. El país és molt diferent, no té res a veure la zona del Vallès i Barcelona amb la Vall d'Aran, no tenen res a veure en absolut, i justament per això, també des d'Esquerra, aquesta passada legislatura, hem treballat per garantir que els drets d'aquests pobles rurals, no?, d'aquesta ruralitat, doncs també s'equipari, no?, a les demandes, necessitats i sobretot oferta de serveis que tenim les grans ciutats. Per tant, crec que sí que hem estat al costat de la gent. Algú dirà, no, és que no hi heu estat prou. Segurament no hi hem estat prou, però també és cert que no hi hem estat prou perquè ens han impedit estar-hi prou.
Ara li pregunto, què hi ha faltat?
Hi ha faltat trobar uns companys de viatge que ens posessin la vida una miqueta més senzilla. Hi ha faltat trobar aquesta solidaritat entre partits pensant en el global de la ciutadania i pensant en el ciutadà i deixant de banda els interessos propis, perquè jo hi ha una cosa que sempre explico, o sigui, governar no és senzill i governar implica gestionar moltes contradiccions. Aleshores, pots decidir que les teves contradiccions són fortes i que per tant són imblindables, no? O sigui, d'aquí no em moc, o que puc tenir una mica de cintura, treballar per estar realment al costat de la gent. Si en Esquerra Republicana som aquest perfil, som els que quan hem de negociar, quan hem de parlar, quan hem de treballar, ho fem, però salta a la vista que algú no ens ho ha acabat de posar així de senzill. Malgrat tot, hem seguit tossuts i hem aconseguit moltíssimes coses.
Deixi'm que li pregunti, qui són aquests bons companys de viatge de cara a la propera legislatura?
Jo crec que els he mencionat abans, tant el PSC com Junts. Semblava, no?, que tenien ganes de treballar pel país, però també ha saltat a la vista de tothom que han anteposat els seus interessos propis per davant de la ciutadania, i em remeto a l'últim cas, no?, que de veritat que em sembla una cosa tan senzilla, tan lògica com donar suport al sindicat de llogateres, no?, en aquests termes de defensa pel dret a l'habitatge, no hi han signat directament, per tant. Bé, que, o sigui, a mi m'agradaria que m'expliquessin per què no hi han signat. No tinc la resposta, jo, no em passis la pregunta, però sí que m'agradaria que m'expliquessin per què no ho han fet.
Però
és un cas molt concret.
A qui aniran a buscar la legislatura per poder fer aquesta negociació, poder dur a terme tots aquests projectes que avui hem repassat? Quins noms i cognoms posa?
Nosaltres no posem noms i cognoms, sinó que el que expliquem és que nosaltres podem anar a buscar, o de fet ens poden venir a buscar, per dir-ho diferent, tots aquests que tinguin ganes d'aplicar el nostre programa. Nosaltres, com deia al principi, tenim propostes concretes, crec que avui n'hem parlat d'unes quantes. Em falta sentir propostes concretes, per exemple, de Puigdemont. Em costa entendre quines són aquestes propostes concretes, i per tant, tothom que volgués, fem al revés, no?, tothom que volgués venir-nos a parlar, doncs aquestes són les nostres propostes concretes.
Té línies vermelles en això? Hi ha alguna línia vermella?
I tant, tenim línies vermelles, i te les resumeixo amb una frase, que és l'extrema dreta. No pactarem ni parlarem directament amb ningú que pugui tenir influències feixistes. L'extrema dreta parlin en català o en castellà.
En aquest joc de pactes, que veurem segurament perquè l'aritmètica, segons apunten les enquestes, serà complicada, té alguna preferència? Jo no, perdoni que insisteixi, però crec que és important, no?, el ciutadà al final és saber què farà un partit polític quan té quota de govern i amb qui ho farà.
Jo crec que nosaltres hem explicat i podem seguir explicant aquests dos o tres dies que queden de campanya quines són les nostres propostes, quines són també les nostres línies vermelles, i insistir en que nosaltres sempre hem estat i estarem al costat de la gent. Per tant, qui tingui dubtes que ens ho vingui a preguntar, no? Cada dos per tres ens trobem ciutadans i ciutadanes pel carrer que ens pregunten coses. Tenim una paradeta ara, em sembla, d'aquí mitja hora aquí a la plaça i per tant podem acabar d'explicar quin és el nostre projecte. No et diré amb qui pactaria jo, perquè tampoc no crec que no és el quid de la qüestió d'avui, però sí insistir en que Esquerra Republicana té un projecte sòlid, té un projecte que estàvem tirant endavant, que ens han impedit seguir-lo tirant endavant i que, per tant, tenim clar quin ha de ser l'objectiu del país.
Creu que la ciutadania ho ha entès, el projecte d'Esquerra?
Jo crec que la ciutadania ho ha entès perquè la ciutadania s'ha vist beneficiada de moltes de les accions que ha empès Esquerra Republicana en aquesta legislatura. Hem parlat de moltes coses, hem parlat d'aquest increment de docents, hem parlat també d'aquest increment de sanitaris, hem parlat també, mentida, no hem parlat, però t'ho explico ara, aquest increment també de la plantilla de Mossos. Seguretat és un concepte d'allò més important i que la gent d'Esquerra hem de ser capaços també de parlar de seguretat des d'un punt de vista comunitari, des d'un punt de vista també femení. Hem fet una forta inversió pel català, 45 milions d'euros invertits en el català, en sentit més ampli de la paraula. Hem impulsat també aquesta plataforma del 3CAT apostant per continguts digitals en català pels infants i joves. No oblidem, el català està patint i per tant nosaltres hi hem estat. Crec que tot això la ciutadania ho ha pogut veure.
Doncs veurem si té continuïtat tot això, si aquestes propostes que comentàvem ara i portava una mica més al detall tenen el seu espai a la propera legislatura. Ara dediquem els últims minuts d'aquesta entrevista, com fem amb tots els candidats o representants de les diferents candidatures que han passat per Cugat Media en aquest cicle d'entrevistes, un petit qüestionari breu per ubicar algunes d'aquestes qüestions de manera molt ràpida, molt simple. Està preparada?
Preparadíssima.
Vinga, doncs si el seu partit hagués d'escollir una única reivindicació o prioritat per Sant Cugat, quina seria?
L'habitatge. Que realment la Generalitat aposti per la construcció d'habitatge públic també a la nostra ciutat.
Qui ha de pagar l'escola a la Mirada?
La Generalitat, però com deia abans, l'Ajuntament ja ha de poder participar en la definició del projecte.
S'ha d'eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera?
No s'ha d'eliminar el 100%, en tot cas pensar bonificacions, com deia abans, per aquests usuaris més habituals.
Digui'm el nom d'un polític, que no sigui, evidentment, del seu partit, sinó d'un altre partit, que creu que fa una bona feina.
Si n'he d'escollir un, escollo la Núria Gibert.
I ho apuntava també abans, perquè li preguntava una línia vermella d'Esquerra Republicana en un futur pacte de govern.
Mai pactarem, ni treballarem, ni parlarem amb cap partit polític feixista d'extrema dreta. Insisteixo, parlin en català o parlin en castellà.
Doncs aquestes són les seves respostes. Esther Madrona, número 72 d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí
gràcies a
Cugat Mèdia.
I
a vostès també els recordo que poden seguir tota l'actualitat de Sant Cugat, així com aquest cicle d'entrevistes que estem fent als representants de les diferents candidatures de les eleccions del Parlament de Catalunya del proper 12 de maig a 3w.cugat.cat i al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres,
un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. www.cugat.cat
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.